Cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia d'aquest dilluns plujós, i ja era hora, i ja era hora. Avui sentia que es deia allà el transport públic, quan venia cap a la ràdio, i tal, que fa un dia dolent avui fa un dia dolent. Doncs, si posem a sobre la taula el que necessitem, doncs fa un dia de conya, si em permeteu l'expressió. Cal que plogui, ara cal que plogui on ha de ploure, als embassaments i a tot el territori, però als embassaments en particular, en aquest cas. De fet, de seguida parlarem d'aquesta previsió, que aquesta tarda ja se continuarem esperant pluges al litoral i a la part de, a la part, bàsicament a la part est de Catalunya, que seria Girona, Barcelona, part de Tarragona, cap a Ponent no esperarien tanta pluja. Però abans d'això, vosaltres a quina edat deixeu el mòbil als nanos? Atenció, perquè hi ha un què, i en parlarem aquest matí, preocupant. És una qüestió que tampoc és un secret. És una qüestió que sabem, que sabíem, o que fins i tot podíem sospitar. Les pantalles a certes edats són molt dolentes. Són molt dolentes. I aquest cap de setmana ja les llars d'infants posaven en alerta després d'una enquesta i unes sospites que tenien, i és que dues de cada tres llars d'infants han detectat casos on la sobreexposició a les pantalles de llars d'infants, 0 a 3 anys, on la sobreexposició a les pantalles ha provocat un retard global en el desenvolupament de l'infant. Bé, dit això d'una manera més planera, parlem de problemes a l'hora de parlar del llenguatge. Això seria desenvolupament llenguatge, menjar, socialitzar... Aquests són els problemes. Estem parlant d'una qüestió que possiblement no som conscients. No som conscients. Parlem del 75%. 75% de les llars que han detectat aquest tipus de problemes, qüestions d'alteració de l'idioma i dificultats per menjar, un 46%, aïllament social, un 42%, vincles relacionals, un 30%, el mòbil, igual, hauríem de començar a posar, i ja és hora, perquè això ja no és una nova tecnologia, això ja és una eina del dia a dia. El mòbil és una cosa seriosa. És una cosa seriosa per moltes qüestions, per moltes qüestions. I si parlem d'aplicació als petits, encara més. Mòbil, sí, com totes les eines. No donem pistoles als de 0 a 3 anys. Bueno, als Estats Units igual sí, aquí no. Pues amb el mòbil, i perdoneu la comparació que acabo de fer, però seria una qüestió similar. No donem una cosa perillosa que un nano no té una responsabilitat per fer-ho utilitzar. I el que passa, i possiblement aquesta és la xifra més preocupant de totes, és que els pares, moltes llars, hi ha un punt d'entendre això, per l'estrès i la manera del dia a dia que tenim, no hi ha temps pels nanos. Hem de fer el sopar, hem de netejar, i li deixem el mòbil perquè estigui tranquil·let. Potser ens ho hauríem de fer mirar. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I ja us ho explicava, després d'un matí amb molta pluja per pràcticament tot el territori, aquesta tarda continuarà a 3:15 del mateix, sobretot al litoral, on hi ha una alerta, des del Tarragonès fins al Maresme, parlem d'una alerta per possible intensitat de pluja, encara que la pluja serà no només aquesta zona, sinó també per Girona. Sobretot la part de Girona és on es concentrarà aquesta pluja. Des de Girona fins ben bé Tarragona Delta. La part de Ponent, doncs, núvols, però no s'esperen grans quan hi pot caure algun plugim, però no s'esperen ja pluges. Aquesta serà la situació. Les temperatures baixen, però amb una intenció de remuntar de cara a demà, on no esperem pluges, sí núvols, no pluges, una intenció de remuntar de cara a demà dimarts, però la davallada de temperatures ja vindrà marcada a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous, on ja esperem una altra tanda de pluges, diuen, o les previsions diuen que importants. Ara veurem què passarà dijous. I bé, sembla que la pluja no ha fet un gran servei a les carreteres. No sé com està ara la situació a les carreteres catalanes. Anem a preguntar al Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, ha estat, com deies, un matí molt complicat. Els principals accessos a la capital catalana, arran de l'accident mortal que hi ha hagut a la Ronda de Dalt, que ha col·lapsat els accessos nord. En aquests moments la situació ja es va normalitzant. De fet, ja queden pocs trams de retencions. Tanmateix, a l'autopista P7 encara observem per càmeres 3 quilòmetres de lentitud. Entre Vilalba Sasserra i Llinars del Vallès, 3 quilòmetres en sentit sud en aquest tram, i més endavant també encara 2 quilòmetres més de retencions entre Granollers i Montornès del Vallès. També destaquem en aquesta autopista P7, però en el tram sud, un camió avariat a l'altura de Avinyonet del Penedès, que talla un carril en sentit Tarragona i provoca 1,5 quilòmetres de retencions en aquest tram. També destacarem, pel que fa als principals accessos a Barcelona, dels accessos ara encara queden retencions a la C31, a l'altura de Badalona, un tram d'un quilòmetre de circulació molt lenta, i també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet. 3 quilòmetres de retencions, en aquest cas encara retencions força compactes, entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet per accedir al nus de la Trinitat. De moment, això és el més destacat, així que demanem molta precaució si circula per les carreteres amb pluja.
Gràcies, Fina, que tinguis un bon matí.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja sabeu, si heu de desplaçar-vos i agafar el cotxe primer, si no és necessari no l'agafeu, plou, però tampoc ens ofegarem això. I després molta prudència, molta prudència a la carretera. Parlem d'una qüestió agradable, perquè parlar de menjar sempre és agradable. I parlar de pa, del pa... Mireu, sóc un fan del pa. Ja sucar és una debilitat que tinc, encara que això engreixa com una mala cosa. Però bé, si no estàs tan obsessionat amb el greix, sucar, oh, és un dels pocs plaers que ens pot quedar a la vida gastronòmica. I, de fet, hi ha un augment de fleques a les ciutats, que no de consum de pa, que fleques sí, però no de consum de pa, segons les dades que ara el Sergi Torra ens portarà. Des de l'any 2019, la llei de pa obliga a uns requisits per considerar un pa com artesanal, perquè això és un altre, tenim de pans com un ventall important, o de massa mare. A més, la venda de pa s'incorpora també als supermercats. Sergi Tor, què tal? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel, molt bon dia, José Miguel.
Mira, si entrem ja en el consum de pa, quant de pa consumim?
M'ha sorprès el consum de pa. Aviam, va, ara faig una cosa perquè sé que no t'ho has preparat i, per tant, és molt fàcil de fer, no?
Sí.
Però tu quan diries de mitjana de pa es consumeix? En aquest cas és la mitjana espanyola, eh?
En barres o quilos?
Quilos.
Quilos de pa? Per dia, setmana o any?
No, per any.
Per any. 50?
Em vaig a posar una dada, una pista.
50 quilos.
L'any 1998 era de 57 quilos de pa persona anual.
Mira, jo anava a dir...
L'any 1998.
98. Jo ara...
57.
Poso 50.
50? Estàs assegut, no?
Sí, sí.
Doncs l'any passat, 2022, el consum de pa, que va baixar radicalment, es situava en 27,9.
Corai.
27,9. La disminució del consum de pa s'agreuja especialment a les generacions més joves. I va molt bé el comentari que tu ens acabes de fer, doncs, de dir, sucar pa...
Home.
Tot això ja indica una edat. És un altre exemple més.
Cert. No? Home, que tens un pollastre rostit allà, o que té el suquet, sí. Com no has de sucar? Com no has de sucar?
A finals de segle era 57 quilos de pa de consum a Espanya, persona a Espanya. A l'any 2018, 31,8. I l'últim any, ja el registre ja és més baix, 27,9. Curiosament, bueno, que fiquem ja 28, va, faltaven 600 grams, no? 28 quilos de pa per persona any per cada espanyol, que arribem ja als 48 milions, són dades a nivell espanyoles, per tant, podem extrapolar amb el 20% de Catalunya aquest consum de pa que és similar. Mm. Doncs aquestes són les dades. S'està augmentant el número de fleques, com tu molt bé has dit, s'estan multiplicant a les ciutats, perquè a més hi ha una demanda d'un pa distint, però el consum de pa ha baixat gairebé un 50% aquest segle.
Clar, després vas a la fleca tens el pa de pinyols, el pa de llavors, el pa de pipa, el pa de... Aquí entraríem en un món ja una mica més esnob. Però quan parlem de pa de massa mare, quan podem dir que un pa és de massa mare?
Sí, perquè aquesta és una de les claus. És molt complicat i recordem que hi ha una nova llei des de l'any 2019 que en aquest cas regula el que és un pa de massa mare. La massa mare és un ferment compost de farina i aigua sense cap mena de llevat, és a dir, la llevadura. A la pròpia farina, això sí, hi ha una multitud de llevat que provoca una fermentació de forma espontània. I això provocava també dins del que és el pa normal. Per tant, quan és un pa de massa mare ara regulat per llei? És la massa composta per farina de blat i un altre cereal, o una barreja de tots dos, i aigua. Pot tenir, en aquest cas, sal, sí o no, depèn, en aquest cas, també, del pastisser. I el pa de massa mare està sotmès a una fermentació espontània, acidificant per assegurar la fermentació de la massa del pa idònia. Fins i tot hi ha un medidor de cara, doncs, a que es pot anar quan te venen un pa de massa mare per obrir el pa, posar aquest medidor i veure si és correcte o no, si és un pa de massa mare, si té el tant per cent indicat per la llei. És el pH metro que s'utilitza també amb l'agricultura i l'aquari, aquest medidor. És molt complicat a fer les proporcions, fins i tot algun establiment, alguna fleca pot dir que fa pa de massa mare i potser no el fa, i no perquè no ho faci correctament, sinó d'una manera voluntària, vull dir que hagi un engany, sinó potser perquè les proporcions a vegades no poden ser les idònies perquè diuen que té una certa complexitat. Però sí que a hores d'ara està regulada per llei l'obligatorietat de tenir, en aquest cas, uns barems de fermentació perquè sigui anomenat un pa de massa mare i que, a més, es pot medir. I després també ja, cada cop més, dins d'aquest consum del pa més saludable, els concursos del millor pa de pagès o els millors pans que hi ha a hores d'ara al mercat.
Mira, precisament, parlem del pa de pagès, que és una de les qüestions molt nostra, molt d'aquí, en tot cas, suposo, Sergi, que a tu el pa de pagès t'agrada, pot ser molt fan.
Sí.
També hi ha molt... de tipus, eh?
Tinc la teva edat. Tot el que tu has dit, jo ho subscric. Però quan m'he informat, perquè l'he informat del tema, sí que m'ha sorprès molt, i és veritat, el descens del consum del pa entre la gent més jove. És a dir, hi ha un descens absolut.
Tu i jo sucaríem. Vull dir, unes gambes a l'ajillo les sucaríem.
Som de la nostra generació.
Home, i uns,
és la nostra generació.
Un bons cargols a la llaura també els sucaríem.
Sí, home, exacte.
Tu diràs, Sergi.
Sí.
Doncs és veritat, es fa un concurs, i de fet hi ha una mena de denominació d'origen del pa de pagès també, eh? No oblidem això, d'en parlarem. Precisament amb la persona, amb el flaquer, amb el forner, concretament, que acaba d'aconseguir la setmana passada, tot just fa una setmana, el premi al millor pa de pagès català 2023. És un forn de Barcelona, el forn del Passeig, el Passeig Fabra i Puig, i tenim al telèfon el Miquel Guix per parlar d'això. Miquel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
D'entrada, felicitats.
Pues moltes gràcies.
Bé, la pregunta és si es pot menjar un bon pasta, clar que la resposta és sí, no? Però faré una pregunta clàssica per començar. I el secret, quin és, de fer un bon pa?
Bueno, el secret de fer un bon pa no deixa de ser el procés que fem servir per elaborar-lo. Els pans d'alta qualitat són processos molt llargs i aleshores aconseguim pues, que el producte tingui un producte excel·lent. Nosaltres el que hem aconseguit és juntar una mica les tècniques que feien servir els nostres avis amb la tecnologia moderna del fred, que ens permet doncs, controlar la fermentació les hores que nosaltres realment volem donar-li amb aquell producte.
Clar, tu t'esperaves un premi així?
Aviam, nosaltres ja fa anys que el 2017 ja el vam guanyar per primer cop, aquesta vegada és el segon cop, i ja tenim un bon producte, un bon pa de pagès molt potent. Aleshores, bueno, sí que hem estat 5 anys sense aconseguir tornar a estar a la final i tal, i el producte, bueno, doncs l'hem ajustat una miqueta més i hem aconseguit doncs, tornar a estar el que es diu a dalt.
Bé, jo no sóc un expert en aquest cas, no? Sí que ho menjo si m'agrada o no m'agrada i la textura la noto també, no? Però no tindria la qualificació per determinar-ho. Però si jo et faig la pregunta de com puc diferenciar, com puc saber si el pa de pagès que estic comprant és un pa bo, què ha de tenir el pa de pagès perquè sigui bo o estigui dins d'uns marges de qualitat? Així pel consumidor, pel que compra.
Bueno, normalment els productes que porten massa mare, que porten llargues fermentacions, això ho notem bastant a les crostes aquestes que tenen unes petites bombolletes. Això ens està dient que el pa porta una llarga fermentació. Després també quan l'obrim i l'olorem, aquest petit puntet d'acidesa que dona la massa mare, que ens ajuda després també a conservar el producte, a part de donar-li una mica de sabor, doncs això és el que ens ajuda a saber si el pa és més digerible o menys digerible, si és de més qualitat o menys qualitat. Les fermentacions ràpides no donen aquests tons més vermells, la crosta no és tan gruixuda, la humitat de la molla és més seca, llavors, bueno, doncs, pa d'alta qualitat, quantes més hores de fermentació té, doncs és molt millor.
Com vas decidir tu fer-te forner i com veus els joves que es facin forners?
Bueno, jo vaig decidir anar a fer forner perquè els meus pares eren forners i aleshores, bueno, va tirar el tema familiar. Ara, per exemple, els meus fills ja no volen ser de forners. Jo ho veig bastant, el sector bastant complicat.
Bé, tornant al producte, ja pràcticament per acabar, hi ha un segell d'IGP de pa de pagès català. Com comença i com podem trobar aquest segell i què garantitza aquest segell?
El segell de l'IGP de pa de pagès català el tenim els forners que ens hem volgut associar a l'associació de l'IGP. Aleshores, tenim uns estàndards de qualitat als quals amb un pa de pagès es considera que només es pot coure amb un forn de pedra. Llavors, tots els forners tenim un forn de pedra. Després també tenim un control també de la traçabilitat de les nostres farines, dels processos, i tot això doncs, està regit per la IGP, està regida per la Comunitat Econòmica Europea, i cada any nosaltres tenim una auditoria que ens venen els nostres obradors i ens controlen si estem fent bé els processos establerts dins de la normativa de la IGP. Després també tots els productes de la IGP van embossats amb la seva bossa oficial, que és de paper, amb el logo de la IGP, i aleshores també el que dona aquesta bossa, doncs que el pagès, en aquest cas, el pa es conserva molt millor amb una bossa de paper o amb una bossa de plàstic.
Doncs, senyor Miquel Glitch del Forn del Passeig, el passeig de Fabra i Puig de Barcelona, guanyador del premi al millor pa de pagès català. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
És un bon què, a l'hora de menjar pa i aquestes coses. És que el pa taula, pa d'aquests acabats de fer... Bé, és igual, perquè és una d'aquestes plaers que a vegades no sé si acabem d'apreciar. Bé, de seguida parlem de les pantalles, eh? Parlarem d'aquest informe, d'aquesta enquesta que han posat o que han publicat les llars d'infants a Catalunya sobre l'ús de la sobreexposició de les pantalles dels petits. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después retrasaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ha cambiado la ley de la segunda oportunidad.
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, ¿hay segunda oportunidad? No la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley, ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al claro. Final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya
este
renombre.
Pero damos soluciones globales como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro. Área Jurídica
Global, ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
a vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Després de parlar de la llei de segona oportunitat, que és aquesta sí tan encara desconeguda, encara, eh? I desitjo que ningú ens hem d'acollir a ella, però és una bona solució. Parlem dels mòbils i parlem de la sobreexposició a les pantalles a les llars d'infants. El 80% dels centres educatius que s'han encastat assenyalen que el nombre d'infants amb un retard global en el desenvolupament, quan parlem de retard global ens referim problemes a l'hora de menjar, problemes a l'hora de socialitzar, problemes a l'hora de parlar, del llenguatge, doncs s'han detectat tot això, s'ha detectat i és una qüestió problemàtica. Parlem amb una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, la Ruth Baqués, que la tenim al telèfon. Ruth, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, en quins casos o en quin tipus de desenvolupament es retarda en els nens per culpa de les pantalles?
Mira, he sentit la introducció que has fet, que m'ha semblat molt bé, i has dit que tots ja ho intuïem, no?, que les pantalles no eren bones, però has de pensar que en el cas dels nens petits, de menys de 5 anys, i t'estic parlant des de mesos, hi ha nens que amb 9 mesos ja veuen una hora al dia la pantalla, inclús hi ha uns estris per enganxar els mòbils als cotxets, que si un dia vas pel carrer t'hi fixes ho veuràs, són cervells en creixement. Pensa que el nostre cervell és diferent del d'un adult fins que no tenim 6 o 7 anys. Hi ha neurones que trenquen connexions, n'hi ha que en fan de noves. O sigui que el que passa en aquest cervell a aquestes edats és molt perillós, si és que és dolent, i a més pot ser que es quedi per sempre. I hem de partir que la gravetat és molt pitjor que en una persona adulta.
Clar.
Una addicció és per sempre, però es pot treballar. No sabem ben bé què passarà amb aquest cervell quan tinguin 15 anys.
Clar, possiblement, tu creus que estem reaccionant massa tard davant de tot això? Perquè, clar, estem fent les coses quan ja estem veient les conseqüències que està tenint aquest excés sobre exposició de pantalles quan són petits.
Sí, jo penso que en general la humanitat reacciona sempre a necessitats. O sigui, sí, és una mica tard, però també hi ha una notícia molt bona, que és que la infància és molt resilient. Els nens petits, tots quan són petits, són com aquestes floretes que neixen amb un bloc de ciment que hi ha una mica de terra, no sé si ho has vist mai,
sí,
que és
sí,
una
sí.
Floreta.
Sí, sí.
Doncs som així. Hi ha nens més resilients i infants més i menys. Però, en general, la infància és resilient, per definició, perquè si no, molts no arribaríem adults. Per tant, nosaltres el que hem vist, que per això sabem que és la responsabilitat de les pantalles, és que quan tu retires aquesta pantalla, aquest nen en 15-20 dies torna a ser un infant.
D'acord.
I totes les capacitats que no podia haver desenvolupat fins al moment, perquè estava sobreprotegit per la pantalla, perquè al final és una estria sobreprotecció, la pantalla, que no el deixa desenvolupar-se com amb totes les seves capacitats de moviment, afectives i de tota mena, quan tu retires la pantalla, aquella criatura es recupera, o sigui, al cap de 15 dies és un nen que mira els ulls, que riu, que juga amb els companys, que pot gratejar, que pot caminar, que pot menjar, que té interès per les coses, que comença a parlar, passen moltes coses. Només pel fet tan simple com deixar que deixi de veure la pantalla.
És a dir, coneixem la part dolenta, que és tot aquestes traves, però també la part positiva i és la gran resiliència dels petits en aquest cas, no? Quins són els problemes habituals que s'acostumen a trobar? Per exemple, llenguatge, potser?
Sí, mira, és com el que hem vist a l'enquesta, perquè les llars d'infants són grans detectors de problemes o perills per l'infància. Pensa que nosaltres tenim els nens i nenes molta estona amb nosaltres i aleshores els observem molt. Quan alguna cosa no va bé, és molt probable que el primer punt de detecció abans fins i tot que el pediatre sigui la llar d'infants. Per tant, per això a l'associació vam voler fer aquesta enquesta, perquè ja ens teníem els resultats. I la veritat és que sí que es veu nens i nenes que tenen un aïllament social, és a dir, com que no han pogut desenvolupar altres capacitats perquè han estat veient a l'ocellet, que li deia els colors en anglès, doncs els hi costa mirar els ulls dels seus companys, els hi costa interactuar, els hi costa la motricitat queda afectada perquè una pantalla no et permet moure, és pitjor que la tele, perquè
sí, sí.
Una pantalla petita és d'estar allà que no et pots ni bellugar. venxeu la tele, estàs al sofà i pots una tombarella al sofà. De l'altra manera, no.
Sí, per tant, sí.
Clar, aleshores, això influeix als nens en global. Creixem, creixen, la motricitat té a veure amb les emocions i les emocions amb el llenguatge. Per exemple, el llenguatge té molt a veure també amb el fet de menjar, i el fet de menjar amb el fet de parlar, perquè fem servir els mateixos muscles per parlar que per mastegar i deglutir. Per tant, un retard en el llenguatge pot comportar un retard en el fet d'empassar el menjar. I com que menjar és un fet social, tu no estàs acostumat a conviure amb altres, a mirar què fan els altres, doncs és possible que tu no puguis menjar si no tens la pantalla al davant.
Clar, dins...
L'afectació és molt greu i molt global.
Clar. És el...
I després
sí,
també, digues. Per acabar, mira, voldria dir-te dues coses. Una, que a vegades diem és que la vida laboral, l'estrès, tot això sí que és veritat que ens complica la criança dels fills. Però si tu el teu fill et demanda tant que no pots ni fer sopar, si li has de deixar un mòbil, és que potser està passant una altra cosa. Potser t'has de plantejar que alguna altra cosa has de canviar. Si realment aquell nen no pot estar mitjoreta jugant mentre tu fas el sopar, potser hi ha alguna altra cosa que has de mirar abans de fer servir la pantalla de cangur.
És una cosa. Sí.
I després també que si no es fessin continguts interactius per nens petits, això milloraria. I hem de saber que això que t'he dit, un ocellet que t'ensenya els colors en anglès, quan tens 18 mesos no t'està ensenyant res. T'està perjudicant. Això és el que han de saber els pares. Per tant, igual que no, que hi ha continguts que no són aptes per menors, no s'haurien de fer continguts interactius per pantalles per nens petits.
Doncs Ruth Baqués, una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Vinga, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és un bon què. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tu utilitzes molt el mòbil?
Sí, la veritat és que sí.
Tu ets nativa digital. Però des de quan? Tu quan vas començar a tenir mòbil?
Doncs,
no ho recordes?
El vaig començar a tenir per necessitat, perquè començava ja anar sola a l'escola, unes hores, no?, sola pel carrer. A 12-13 anys.
12-13 anys. Sí. O sigui, una edat habitual
primer
aquesta,
ESO,
no?
Segon d'ESO, sí.
Però per necessitat, per una qüestió social, allò de tots tenen mòbil, jo també vull mòbil.
No,
ho vas demanar
no.
Tu o te'l van donar? Perdona, t'estic fent aquí un interrogatori espectacular sobre això,
una
entrevista.
No, no, me'l van donar perquè, clar, anava sola, ja en algunes hores
per saber,
cap
no?
A l'escola, sí.
Perquè els papis estiguessin allà informats i tranquil·lets, sí. Bé, doncs, és un bon què, clar, que no és, ara mateix, quan parlàvem amb la Ruth, no estem parlant de 12-13 anys, que ser una edat habitual, no?, com explica la Mar, sinó parlem de nanos de llars d'infants. I no és que siguin el mòbil seu, sinó que els entretenim com si fos un xumet, li dones el què. Doncs de seguida parlarem d'una altra qüestió, de trucades comercials. Heu rebut alguna trucada o cap trucada comercial els darrers dies? Ja sabeu que les trucades comercials estan prohibides, Mar.
Sí. Estan prohibides des de fa un any, el juny de l'any passat.
Doncs ja sabeu que hi ha moltes coses, de seguida en parlarem de tot això, de què es pot fer, què no es pot fer, i què rebem i què deixem de rebre. En parlarem de seguida aquí. Però abans, no sé, voleu vendre el vostre cotxe? Doncs si voleu vendre el vostre cotxe, has d'anar a recordmotor.com, amb cada quilo, eh? Recordmotor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Et preguntaràs. Doncs mira, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Llavors ja us una bona raó per entrar al web recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més, que això és un bon què, eh? Visita recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci tota la resta. I de seguida parlem d'aquestes trucades comercials majoritàriament indesitjades aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre.
que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quants de vosaltres heu rebut en l'últim any alguna trucada comercial? Pregunto això perquè des de fa un any, com explicava abans la Mar, molt bé, aquestes trucades estan prohibides. Prohibides. Però, tot i així, el 97% dels consumidors en continua rebent. Jo mateix ahir vaig rebre una. El que passa és que quan la vaig agafar, jo digue que hi ha com una mena de silenci perquè han d'esperar a veure qui pica, em van penjar directament. Mar Porto.
Doncs l'exemple ets tu claríssimament, sí. I és que això és el que ha indicat un estudi de l'Associació de Consumidors Facua, on, com tu bé deies, el 97% dels enquestants en continua rebent sense haver-ne donat el consentiment, i un 57% ha rebut més de 5 trucades durant l'últim mes. Tu, de moment, només una, no?
Una, només perquè una. Ara parlarem d'això.
D'acord, però clar, no és només això, sinó que fins a gairebé un 58% dels afectats han sol·licitat també expressament que no se'ls torni a molestar i posteriorment n'han tornat a rebre. O sigui, un cop la queixa formalitzada també han continuat rebent trucades. I sobre el perquè de que continuï això passant, doncs li hem volgut preguntar al secretari general de FACO, el Rubén Sánchez.
La gran majoria de consumidores no saben que esto se puede denunciar ni cómo hacerlo. Y no es difícil. Se trata de dirigirnos a la Agencia Española de Protección de Datos. Podemos presentar la denuncia incluso de manera telemática a través de su propia página web en aepd.es y lo que haríamos sería contar qué ha pasado. A mí, a tal teléfono, que está a mi nombre, me han hecho una llamada telefónica desde tal número, tal día, a tal hora aproximada y pretendían venderme tal servicio.
Clar, però suposo que has de donar totes aquestes dades. Jo rebia una autèntica pluja d'aquest tipus de trucades i em vaig apuntar a la pàgina Robinson, a la llista Robinson, i els 3 mesos es va reduir molt i molt i molt aquest tipus de trucades. Ahir vaig rebre una, però bé, en tot cas...
De casualitat. I és que ara mateix ho deies, no?, perquè l'incompliment d'aquesta llei es considera una infracció lleu, però que es pot sancionar amb multes de fins i tot 100.000 euros.
Imagínate que una misma empresa tiene 40 denuncias, pues tendrá que calibrar la cuantía de las multas de manera diferente a si recibe una sola. Por eso también es importante que los consumidores nos concienciemos de que debemos denunciar, porque sin denuncias no hay sanciones, y sin sanciones esto va a continuar hasta la eternidad.
Apuntar-se, per exemple, a aquesta llista Robinson que tu comentaves, doncs serien una de les coses o dels passos que s'hauria de seguir per tal d'evitar que et truquin a través d'aquestes trucades comercials. I recordem, doncs, que estan prohibides des de finals de juny, com abans dèiem, d'aquest any, encara que es considera lícit, això sí, que una empresa amb qui l'usuari ha tingut, per exemple, una relació contractual, doncs faci aquestes trucades per oferir productes similars als contractats. Clar, hem de separar unes coses de les altres, sí. I en aquest cas aquestes sí que estarien permeses.
O sigui, aquesta pluja, si tu estàs, per exemple, que això és molt de què, de companyies telefòniques de comunicació, sí. Que tu estàs amb una companyia determinada trucant d'una altra, et truco de tal companyia per fer-te una opció. ¿Qué tarifa tiene usted contratada?
Exacte.
Escolti'm, va, però és que...
D'aquest estil.
No, no, i a més són... Però és que quiere usted perder dinero, le estoy ofreciendo una cosa superxula. Bé, jo ara, perquè estan prohibides, però quan encara no estan prohibides em vaig apuntar a la llista de Robinson perquè... rebia un alut i vaig provar, no tenia gaire confiança. I la veritat és que als 2 mesos o en 3 mesos la qüestió va baixar de forma contundent. Mira, ahir vaig rebre una perquè no sé per què, però la vaig rebre en tot cas. I van penjar, no vaig acabar parlant amb ningú. Mar Puerto, escolta, moltes gràcies.
Gràcies.
Espero que tu no rebis gaire trucades comercials
no
d'aquest tipus. Molt bé, jo trucaré i t'oferiré l'oferta per anar a sopar avui.
Vale.
Després us parlaré de la Cabrera, que ara no em dóna temps. Estem a punt d'arribar a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Només recordar que podeu recuperar totes les xerrades que fem al programa doncs a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, allà les podeu trucar. Ara, escolta, vull dir, ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.